Tercer dia de vaga a escoles i instituts en protesta per la gestió del conseller d'Educació Josep González Cambray. Recordem que la vaga es va convocar per infantil, primària i secundària per a 5 dies, aquests dimarts, dimecres i avui mateix dijous, i també el 29 i el 30 de març. En aquesta casa us hem anat informant de tot plegat, i també volem tractar i fer un balanç de com han anat aquests tres primers dies, aquestes jornades. Per això hem contactat amb Yolanda Segura, portaveu de la Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya, l'USTEC. Recordem, un sindicat actiu amb implantació als diversos àmbits i sectors educatius, amb 40 anys de treball sindical i presència efectiva a totes les comarques catalanes, defensant la millora de les condicions laborals i professionals. Sindicat, per ser majoritari en l'ensenyament públic. Yolanda Segura, bona vesprada. Moltes gràcies per atendre'ns uns minuts aquí per fer balanç d'aquestes jornades de vaga. La primera pregunta, Yolanda, sempre ens agrada que sigui molt bàsica, molt didàctica, perquè considero que està bé, no?, refrescar les notícies i la base de les notícies pels nostres oients. Per tant, ens podries recordar per què la comunitat educativa està fent vaga aquests dies?
Sí, la comunitat educativa està fent vaga aquests dies perquè està cansada i està en desacord amb la política educativa que vol dur a terme aquesta conselleria encapçalada pel conseller Cambray. Les demandes són moltes, eh? Les demandes primer van encapçalades per unes retallades que ens van aplicar ara fa més de 10 anys, 12, 14 anys, arrossegant unes retallades que es van aplicar en un context de crisi i que no s'han revertit a hores d'ara, les continuem arrossegant, ells les han cronificat i ja les donen com si, bueno, ja no calgués, doncs, haver de fer aquest retorn, no? Penseu que la resta de comunitats educatives també es van aplicar una sèrie de mesures de retall.
Sí.
En aquestes comunitats, altres comunitats educatives de la resta de l'estat espanyol, es van revertir al cap de poc temps i nosaltres les continuem mantenint. Això ja és una cosa que sempre ha generat una certa indignació en el col·lectiu, no? Però fins ara és que ens hem mantingut una mica amb aquesta postura d'anar batallant, anar situant alguna mobilització, però bé, no. La cosa és que se suma tot plegat, doncs, a tota la resta de propostes que es volen anar introduint. Primer, tot el context de la pandèmia va ser molt dur, eh?
Sí.
Ens van tensionar molt en el món de l'educació, a les treballadores i treballadors, s'ha hagut de sacrificar molt, s'ha hagut de sacrificar molt la qualitat educativa, es va evidenciar molt les mancances del sistema educatiu, la falta de personal, la necessitat de reduir ràtios, que en cap moment van mostrar voluntat d'aplicar,
Sí.
I tot això, doncs, evidentment, va condicionar, doncs, el funcionament de l'educació, no? Els professionals han mantingut les escoles obertes amb el seu esforç, posant moltíssimes hores i amb unes condicions gens fàcils, perquè ens han anat canviant els protocols cada 2x3. No ens han protegit com tocaria. Penseu que els cribatges no ens els han fet de la manera que s'haurien d'haver fet, durant la pandèmia, però és que, a més, si recordeu, la tornada d'aquest segon trimestre va ser supercrítica.
Sí,
ens van llançar a les escoles sense fer un cribatge preventiu perquè no hi accedissin les persones positives que s'haguessin, doncs, contagiat durant les festes de Nadal. Allò com xaiets a l'escola, i mira, si us ho contagieu, amb tot el que va generar, manca de professorat, bueno, va ser terrible, eh? La veritat és que es va viure molt malament. I ara, doncs, resulta que amb un curs en què hauríem de tornar a la normalitat, no?, perquè la situació de la pandèmia, doncs, sembla que millora, no?, i que podríem començar i retornar les relacions naturals, no?, que es donen en el centre educatiu amb l'alumnat, podríem tornar a situar, doncs, el treball pedagògic, doncs, com s'hauria de situar, no? I resulta que la conselleria ara, doncs, té el capritxo, perquè per nosaltres això és un capritxo, no està fonamentat en cap justificació que digui que sigui tan necessari, no ho presenten com que és necessari, però no t'ho justifiquen per què, i presenta tota una sèrie de mesures transformadores de l'educació que l'únic que faran és fer-nos anar de corcoll un altre cop,
sí.
Perquè si tu apliques uns nous currículums, suposa hores extres per situar-te, per adaptar-te, i això no es fa ni en un curs ni en dos. Uh-huh. És així. A més, ens canvies el calendari que no ens dona marge a preparar les classes en condicions amb aquesta aplicació dels nous currículums. A més, ara dius que bueno, tenim la sentència del 25%, que això no acaben de definir si s'aplica, si no s'aplica, si defensaran la immersió lingüística, si no la defensaran, i li passen la patata calenta als centres, uh-huh. no? Deixant el personal desprotegit davant dels possibles embats doncs, judicials o fins i tot polítics que puguin haver-hi, perquè ja us veieu que totes les sentències han anat, bueno, a part de la general, però s'han anat centrant molt en els centres educatius, amb el que et suposa, no? Tot plegat, bueno, i després el problema que tenim de persones en situació de temporalitat que porten moltíssims anys en aquesta situació i no s'ha fet res per estabilitzar-les. No? Durant molts anys no es van convocar oposicions. Ara només volen convocar oposicions que són unes oposicions que poden deixar gent al carrer. Totes aquestes mesures, el que han anat fent és tensionant, i l'última gota ja per dir, que potser era la menys important, però era el canvi de calendari.
Sí.
I el que més va desagradar o el que més ens va indignar va ser la manera. Perquè si ja ha mostrat sempre aquesta conselleria, les darreres conselleries, ja no només l'última, sinó totes, doncs una manca de voluntat negociadora, perquè nosaltres anàvem a les meses a escoltar el discurs del departament i no es negociava res. I en això la part sindical ja estava molt descontents i fins i tot abans de que passés això de la roda de premsa amb el calendari, nosaltres ja estàvem pensant en que havíem de tirar una vaga endavant per això i per la relació de les retallades. Ja dèiem, bueno, és que això ja ho hem d'aturar, hem de situar una vaga ja fins i tot indefinida, perquè és que se'ns en riuen a la cara, perquè no, aquest conseller s'omple la boca de diàleg, però després demanem dues meses per parlar de la reversió de les retallades i et venen sense cap proposta, sense fer els deures, no? Dius, és que ja el menyspreu és total. I resulta que fa això, una mesura que no la coneixia ningú, la llença en roda de premsa. Però és que ha continuat sent el mateix fins i tot amb aquesta situació de vaga.
Sí.
O sigui, ha convocat roda de premsa per dir que, bueno, va, doncs els currículums no cal que s'apliquin, ja de seguida qui vulgui doncs tindrà un any. No ens ho diu a nosaltres a la reunió que vam tenir el dia abans. No, avui convoca una roda de premsa, o demà pensa convocar una roda de premsa per llançar els nous currículums de batxillerat que no han enviat als centres. Per tant, els centres no saben ni quines novetats hi ha a batxillerat. Mm. O sigui, aquesta mostra de menyspreu és el que més indigna realment a les treballadores i treballadors, i per això ja hem dit fins aquí hem arribat, i la gent ha sortit a l'arrel. La mostra ha sigut aquesta convocatòria, aquests 3 dies de vaga, amb una resposta massiva del col·lectiu que fins i tot s'ha autoorganitzat per mostrar el seu descontentament.
Mira, ens has explicat moltíssimes coses, Yolanda. Si et sembla, mira, t'agafo el fil del que m'estaves explicant de la participació. Parlem del dia d'avui. El seguiment de la convocatòria, segons els mitjans, avui a les 12 del migdia era de gairebé el 10%, segons el Departament d'Educació, mentre que els sindicats de professors de secundària, el seguiment estimat entre el professorat de secundària era d'un 47,8% als instituts públics catalans. Dimecres, ahir mateix, el seguiment de la vaga va ser una mica menor que el primer dia, segons el Departament d'Educació, va ser 15% a la pública i gairebé un 8% a la concertada, mentre que els sindicats diuen que va ser d'un 50%. Com valoreu aquestes xifres, Yolanda?
Doncs a veure, ells què fan? Ells fan un recull de dades, però clar, tenim un 40% del personal dels centres fent serveis mínims. I nosaltres, com que els considerem injustos i abusius, aquests serveis mínims, vam decidir que el que faria més l'estimació la faríem en funció de la gent que pot fer vaga.
Uh-huh.
Per tant, si tu tens un 60% de les persones que pot fer vaga, si el percentatge que ells presenten és d'un 20%, bueno, que ells sempre tiren a la baixa, perquè fins i tot el senyor Cambrai ha arribat a dir que la gent no ha secundat la vaga i tens 20.000 persones al carrer, dius, hola, perdona, es veu molt clarament que sí, no? No sé per què té la barra de sobre dir que no s'ha donat suport quan la resposta al carrer ha sigut massiva. Llavors nosaltres, doncs en funció d'això, hem estimat, nosaltres hem recollit les nostres pròpies dades, perquè hem enviat també als centres doncs, que ens les fessin arribar, i entre tots els sindicats, entre uns i altres, doncs hem fet aquestes estimacions que creiem que s'ajusten més a la realitat.
Yolanda, el conseller Cambray hauria de dimitir?
I tant, per suposat. Perquè una persona que ostenta un càrrec, que està representant els treballadors i treballadores de l'educació, que ha de fer és respectar aquestes, valorar la feina d'aquestes persones i escoltar-les. El que no pot fer és ignorar-les d'aquesta manera, no? I mostrar un menyspreu públic i fins i tot fer una campanya de desprestigi contra aquestes persones. Jo no he vist el conseller de Sanitat fent això, ni el conseller d'Interior. És que no s'entendria que fessin aquest menyspreu cap al pues, el personal de la sanitat o el personal d'Interior. Jo no he vist mai el conseller d'Interior criticant els Mossos. Bueno, no ho sé, no veiem que vagin en aquesta dinàmica. I, en canvi, el Departament d'Educació sembla que hi ha aquesta com aquesta mania, no?, de conseller que entra, conseller que es dedica a deixar-nos a la palestra sempre dient que nosaltres només batallem per les vacances, no?, i és el que cal en la societat. I llavors, nosaltres ens sap molt greu i arriba un moment que, bueno, hem aguantat molt, eh? Portem 14 anys, perquè les retallades es van començar a implementar el 2008, eh? 2008, 2009, 2010. Portem 14 anys aguantant fins i tot aquesta situació que se'ns digui, que fins i tot quan ens van aplicar les retallades no ens podíem ni queixar, no, no, vosaltres no us queixeu perquè vosaltres rai, i dius, no, perdona, com que no ens podem queixar? No? Tots els col·lectius amb el seu es poden queixar, només faltaria, i nosaltres els sindicats ara mateix, com que no podem lluitar per les condicions laborals del personal al qual estem representant, no? Que nosaltres també ens afecten, perquè som també docents igual.
Sí.
Només faltaria, no? Igual que, què passa amb una empresa privada? Doncs quan els amos de l'empresa volen canviar les condicions, ha de passar per comitè de vaga. Ai, per comitè d'empresa. Comitè d'empresa, si li sembla bé, fan un acord, no? I llavors s'implementa. Si no sembla bé, què fan? Convoquen vaga? Doncs nosaltres fem el mateix. És que llavors no s'entén aquesta campanya de prestigi sempre en contra de la part sindical, perquè al final estan menyspreant també tot el col·lectiu, no?
Sí. Per,
i ja està, i tenim tot el dret del món doncs, a poder reivindicar les nostres condicions, està clar. I a més, la societat ha de veure que no només estem reivindicant les pròpies condicions com a treballadors i treballadores, sinó justament el que demanem són millores per la qualitat de l'educació i per la qualitat de l'atenció a l'alumnat.
Mira, justament volia demanar-te, tot aquest enrenou, totes aquestes condicions que tu estàs denunciant, com afecta a les famílies i sobretot als estudiants?
És que, mira, justament nosaltres demanem, per exemple, reducció de ràtios. Això és un benefici per l'alumnat, perquè tu podràs donar una millor atenció a l'alumnat en tots els sentits, tant a nivell emocional com a nivell pedagògic, com a nivell de valors, com a nivell d'atenció, d'atendre les seves necessitats més puntuals, no? I quan demanem augment de plantilles, va en la mateixa línia. I quan demanem doncs, augment del personal d'atenció directa a l'alumnat, que és el personal que dona resposta a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, que és aquest alumnat doncs, amb discapacitat, amb risc d'exclusió social, no? Tot aquest alumnat doncs, que necessita una atenció molt individualitzada. Doncs tot això repercuteix en la seva atenció, en que es puguem cuidar millor fins i tot, no? Que està com molt la societat o el departament ara ven molt la pel·lícula de que s'ha de fer un tractament emocional de l'alumnat molt preocupat. Doncs, ostres, justament nosaltres també estem molt preocupats, per això demanem tot això, no? Volem que els fills i filles de totes aquestes famílies estiguin molt més ben cuidats, molt més ben atesos i a sobre poder, pedagògicament parlant, els puguem educar millor, no?
Ja per acabar, Yolanda, si et sembla, et diria, volia demanar-te per un tema que és tan tangencial, podríem dir, no? Però l'opinió majoritària, tant en els docents, opinió pública com polítics, o això diuen públicament, és que és molt necessària una llei d'educació amb suports molt amplis i sobretot estable, però no ho acaben d'aconseguir i no fugim mai del partidisme, tothom que arriba, tothom que vol dir la seva. Creus que és possible aquesta llei d'educació, diguem-ne, acceptada de manera universal?
seria possible, dic, hi ha països que ho aconsegueixen, això. Tots els països que tenen sistemes educatius exitosos, que tant ens volem emmirallar, és perquè no estan sotmesos a la ideologia política del partit governant del moment i no canvien les lleis educatives cada 4 anys, que quan tu pares a mirar aquella llei educativa té una vessant política molt important, no? Està molt marcada ideològicament, doncs, pel partit que governa. Sí. Doncs això s'hauria de desvincular. S'hauria de desvincular total i absolutament. I bueno, no, a mi ara no em demanis com, però que això és una cosa que penso que s'hauria de seure, pensar-ho molt bé. Jo crec que requereix un debat molt profund, és així, un debat molt profund. És una cosa molt seriosa, sí, molt orgànica de la societat, i caldria que la societat es conscienciés que això és molt necessari. Però bueno, sembla que en aquest país predomina més el fet de que, que les lleis educatives l'han de fer els partits polítics. Els partits polítics no són els que estan a les aules enfrontant-se amb l'alumnat, organitzant l'activitat lectiva i donant resposta a les necessitats d'aquest alumnat. I, per tant, l'únic que fan és pensar en els interessos propis de partits i ja està, i res més. I això és el que fa, el que malmet l'educació i no li dona el sentit educatiu que necessita.
Yolanda Segura, portaveu de la Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya, l'USTEC. Mil gràcies per atendre'ns i valorar i explicar-nos les vostres raons per aquesta vaga i tot el que està passant en el món de l'educació i la política. Gràcies, Yolanda.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Salutació, una abraçada.
Vinga, fem una pausa ben breu i rebem Ignasi Miranda i fem temps de diàleg. Canvi de tema aquí al Camins. Stand up, stand up, stand up, stand up.